Del 9 al 13 de desembre, els llums de Nadal de la Toscana amb el Club Nous Amics i RT Cultural. Coneixerem Florència, Arezzo, Siena, Pienza i molt més sota els llums nadalencs d'aquesta regió màgica d'Itàlia. Del 9 al 13 de desembre, els llums de Nadal de la Toscana. Vine a aquest viatge amb preus especials pels membres del Club Nous Amics. Entra a nousamics.cat o truca al 93 122 6700.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 3040.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8 i mitja del matí fins a 8 i mitja del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 3040.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs. La caravana, amb Joan Trias.
Gairebé 3 minuts que passen de les 9 del matí. Continuem pendents, com sempre, de l'actualitat, però ara sí, arrenca el magazín de la caravana. Un dilluns en el que a 9:45 del matí parlarem amb Diana Riba. Abans us ho dèiem, candidata per Esquerra Republicana a les properes eleccions europees del 9 de juny. Tot seguit, a partir de les 10 del matí, obrirem micròfons per escoltar Emilio Román, Manuel Milian Mestre, Lluís Foix i Judit Caselles en la nostra tertúlia d'actualitat política, tot fent el primer cafè. Cap a les 11 del matí tindrem un nou capítol de Criatures Fantàstiques, avui acompanyats de l'Oriol Julià i Laura Torrella, de l'equip CERT. Avui parlarem de com treballar la por, de com gestionar-la a través de certes estratègies que poden ajudar els nostres fills i filles a superar amb èxit qualsevol entrebanc. I més allà, cap a 11:45, ens visitarà Maria Celles Palat per presentar-nos el seu debut literari, Drames per a principiants, un relat fresc que parla de la complexitat de les relacions i del pas de la joventut a l'edat adulta. I tot arribant al punt del migdia serà el torn d'un nou capítol de No és el que sembla, amb els conflictòlegs i mediadors Xavier Pastor i Marta Méndez, avui amb la vista posada sobre els conflictes de nit derivats sobre l'activitat de l'oci nocturn en zones amb locals de nit i la convivència amb els seus veïns. I atenció, estrenem espai i estrenem concurs per jugar entre l'equip del programa i també amb vosaltres a casa. Ens portarà tots els detalls en Rafa Sanauja i farem l'estrena cap a 12:45, a veure com surt això. Tot seguit també parlarem amb Pilar Sierra, directora del Gremi de Cinemes de Catalunya, perquè ens expliqui les novetats d'aquesta nova edició, que és la Festa del Cine 2024, que avui arrenca fins al proper dijous. Amb tot això arribarem a l'últim bloc del programa, donant la benvinguda al periodista Joan Pol Alcaraz, tot fent l'hora del videojoc. A més, voltarem amb l'Olma Giró i la Girocleta i tancarem el programa amb el Bona Vespre de tot això avui dilluns 3 de juny a la Caravana, al magazín matinal de Ràdio Estel. I ara sí, a l'estudi ja tots preparats per arrencar amb les seccions habituals.
La Caravana.
Caminando por la vida, sin pausa pero sin prisa, procurando no ser ruido, metió con una sonrisa. Sin complejo ni temores, canto rumba de colores, y el llorar no me hace daño siempre cuando tú no llores. Ay, siempre cuando tú no llores. Ay. Y el milindri a mí me llama.
Giró, fem un tomb avui per la vida d'aquí.
Avui per la vida d'aquesta cançó que l'hem deixat sonar perquè és una cançó que ens encanta per aixecar els ànims d'aquest dilluns. Lunes muy lunes. No, avui fem
quina gata,
un...
Giró, quina gata.
Fem un tomb per la vida de l'autora Maria Seyes Palat, que d'aquí molt poca estona pujarà a la Caravana per a presentar-nos la seva primera novel·la, Drames per principiants.
Arribats aquí,
el debut de Maria Seyes arriba al panorama de la literatura en català de la mà de l'editorial Univers amb una ploma àgil i senzilla, que això ens encanta.
Àgil i senzill.
Això ens encanta. La novel·la està escrita, també molt interessant, entre la línia vermella del metro de Barcelona i el menjador del seu pis compartit, convertit en un coworking durant la pandèmia. Drames per a principiants.
Sí, m'estàs tracta... dient que ha escrit la novel·la al metro?
Al metro, entre el metro i el menjador del seu pis d'estudiants compartit. Ara, segurament estudiants no, però el seu pis però, compartit de Barcelona.
Imagino que se li demanarà per aquesta circumstància.
Sí, perquè... se li demanarà. A part, en concret, clar, l'ha escrit a la línia vermella, que no és qualsevol línia, almenys no és la verda, que és la més... La més
és que tu no ho saps, però segurament vas al metro i hi ha gent al teu voltant que està escrivint novel·les.
Clar,
sí.
I potser el protagonista ets tu, un passatger del metro a les 9 del matí. No?
Sí, seria bé saber si la línia vermella és la nova red flag.
Doncs mira, ja ho sabrem. Va, de què tracta aquesta primera novel·la de la Maria Seyes? Doncs tracta de la dificultat de ser adult, també de les complexitats de les relacions humanes, que ja sabem tots que ens encanta complicar-nos la vida, però sobretot parla, ara m'entendreu, sabeu d'aquells moments que quan l'estàs vivint sembla que el món s'acabi, que no tingui solució, que sigui la cosa més complicada,
clar,
que no en sortiràs d'aquí, exacte, però que després passa el temps i mires enrere i dius, però què feia? Si això només era un drama, i només era un drama per principiant, vull dir que... D'això parla. Llavors, també és una novel·la però, que connecta...
Oh, Giró, és a dir...
Digue'm, hi han tipus de drames.
Clar.
M'explico, hi ha drames per a principiants.
Tu ets una dramàtica o no?
Moltíssim.
Sí, home, que no, com si no la conegues.
Era una pregunta retòrica.
M'encanta. O sigui, quan no hi ha drama, el busco. Crec que és una cosa que fem molts. Sí, quan no hi ha drama, m'avorreixo.
No, hi ha gent que necessita
quan no hi ha
drama,
el busco, eh?
És veritat. Mm-hmm. Sí, hi ha un perfil.
Sí, sí.
Sanauja també, bastant...
Jo?
En Sanauja...
Sí, és bastant dramàtic.
Quan li arriba el drama, l'abraça.
Ah, no. Sí. A mi, quan m'arriba el drama, jo dic, a por todas. A por él, a darlo todo.
L'agafa i diu, es mi momento, señores.
Però jo no el busco, eh? Ja
no. No, no el busco.
No buscarlo, no.
No el busco.
Quan arriba, dic, vamos...
Vamos a por todas.
Con este drama. Sí, sí, sí. Una cosa, però clar, han de ser drames com molt, com ho dic, molt interpretables, no? Perquè miris enrere i diguis, buah, això no era per tant.
És molt de persona dramàtica.
Si el drama és drama...
Molt quotidians, molt del dia a dia. Sí, drames del dia a dia, no?
Perquè si el drama és drama, mires enrere i dius, quin drama
vaig passar. No, perquè parlem de drames quotidians. Sí, dels típics drames quotidians, sí, sí, de l'amor, de ferides no tancades del passat que retornen...
S'ha treballat, ets dramàtica o no?
Gens.
No té pinta.
Gens dramàtica, no. Jo sóc una persona molt tranquil·la.
Et vas detectar molt ràpid.
Sí,
molt ràpid.
A mi em va molt bé que sigui així.
A mi també.
Fem contrapès.
Ens complementem bé.
Sí, perquè si no... En definitiva, que és una novel·la que connecta molt amb les generacions més joves, i ho corroboro perquè aquest cap de setmana l'he estat llegint i la veritat és que m'ha agradat. He dit, ostres, que fresca.
Que fresca?
Que fresca la novel·la, vull dir que és una novel·la... Ai, per favor, Rafa.
Va. Insultar els convidats.
No. És que no pot una fer una crítica literària. Vull dir que és una novel·la, com dèiem, molt senzilla, que de debò passes les pàgines molt ràpid i tu passes molt bé, et diverteixes molt, i sempre constantment hi ha aquesta pregunta que diguem-ne que l'emmarca, que és què estic fent amb la meva vida? Que això és una pregunta que ens fem molt als joves, però també connecta amb la incertesa, amb aquella mena d'improvisació vital que passem els dies, com qui dia passa d'any peny, doncs això ho fem totes les generacions. Llavors, estem escoltant per sota ara mateix una cançó de Manel, també hem escoltat abans una de Mishima.
Sí.
És un llibre que està ple de referències de cultura popular, de Mishima, de Manel...
Ai, que bé.
També d'un autor que no he llegit rei, en tinc moltíssimes ganes de llegir alguna cosa, que és l'autor Haruki Murakami. Segur que us sona.
Sí, home. Sí.
Haruki Murakami, doncs, hi ha moltíssimes referències doncs, algunes de les frases d'aquest autor. I dir-vos que, mireu, sobre aquesta novel·la, la que ens va presentar avui la Maria, l'escriptor mallorquí Melcior Comas ha dit una novel·la sobre els amors passats i els presents i sobre el que passa entremig, que és la vida.
Ai, està molt bé.
I en paraules de Marc Giró sobre aquesta novel·la,
què ha dit?
Diu Marc Giró, agradarà als més joves perquè s'identificaran i als més grans perquè descobriran que amb el malgrat tot, seguim sent uns autèntics principiants. Moltíssimes ganes d'escoltar el que ens vingui a dir Maria Sayas avui a la caravana. I com a curiositat, que sapigueu que és graduada en odontologia.
Ah?
I que de cap i volta va decidir obrir-se un compte d'Instagram, un compte que es diu Segon Tercera, on va començar a compartir alguns dels seus escrits, uns escrits, unes paraules, unes reflexions que van agradar moltíssim. Va generar una mena de comunitat literària on la gent ja esperava el proper text. Llavors, doncs, es va apuntar en un curs d'escriptura, ha guanyat algun altre concurs i d'això, doncs, ha publicat la seva primera novel·la.
Està molt bé.
Molt bé. Molt bé.
Ja us dic que aquest nom sonarà, eh? Vull dir, nosaltres diem-ne que el descobrirem avui, Maria Sayas Palat, però ens sentireu a parlar moltíssim.
Per tant, ella vol dedicar-se a l'escriptura, però té un pla B, que és l'odontologia.
Jo no sé si el pla B és l'escriptura.
Jo crec que li ha sortit bé el pla B.
Exacte.
Sí.
Li ha sortit bé el pla B. Val? Perfecte, compro també.
Sí, clar, sí. O sigui, és una noia molt jove, eh? És el 95, o sigui, fa poc que va acabar la carrera. No, és prou curiós, odontologia...
És jove, no? Té pinta de jove.
És jove, és el 95, per tant, ara farà...
29
anys, d'aquí poc 30. L'any que ve, el 2025, 30, si això no costa tant. Veus com el nostre pla B no pot ser mai res... numèric ni relacionat amb el món dels números?
No, això no.
No, això no.
No mai ho faria.
També com a curiositat dir-vos que es va formar com a escriptora, clar, va estudiar odontologia, sí. Llavors va dir, m'agradaria escriure, escric el que penso, però potser que algú me n'ensenyi algun truc, tal. I es va apuntar a l'escola d'escriptura de l'Ateneu Barcelonès, que per si no hi heu, clar, si no hi heu estat mai a l'Ateneu Barcelonès, jo tinc la ferma teoria que hi ha molts escriptors que surten d'allà escrivint molt bé, per al lloc on escriuen, perquè és una ubicació idíl·lica, preciosa, amb una font de fons, on vas escoltant el sorollet de l'aigua, la gota caient...
El pati
del
mig,
el pati del mig. Llavors, només per escriure ja, ho has de fer-ho molt malament per no fer-ho bé, m'explico?
Ho he vist, això ja em passarà, m'interessa.
Reconec molt bonic, però no ho diguem gaire, que després...
I la massifica, massifica.
La biblioteca de l'Ateneu és una meravella.
També?
Sí, és una meravella.
Això per on para, perdoneu?
Al centre de Barcelona, ara no sabria dir la cantonada, la Rambla, doncs tirant una mica... Pujant la Rambla cap a plaça... Sí, pujant la Rambla... Pujant la Rambla a mà dreta.
Pujant la Rambla.
Pujant la Rambla a mà dreta en un carrer.
Baixant la Rambla.
Baixant la Rambla.
De la plaça Catalunya.
A mà esquerra.
La primera a mà esquerra.
La primera,
Sí.
Per tant, està més a prop de plaça Catalunya.
Sí.
Que de les Anes. Val, perfecte. Doncs ja passaré.
Avui, que sapigueu que a 11:15, l'autora Maria Sayas Palat pujarà a la caravana per presentar-nos aquests drames per a principiants i perquè deixem de ser uns principiants i uns dramàtics que de tant en quant va bé.
Doncs està molt bé, tu.
Va, gairebé un quart de 10 del matí. Anem a l'entrevista informativa. Aquest matí, darrera setmana de campanya electoral per les eleccions europees que ens tornen a cridar les urnes aquest proper diumenge 9 de juny. Esquerra Republicana s'hi torna a presentar en coalició amb Ara Repúbliques, on lideren l'espai Esquerra, EH Bildu i BNG. En el punt de mira, però, una Esquerra Republicana que ja va perdre bous i esquelles a les eleccions al Parlament de Catalunya i que segur vol engreixar els seus resultats. Sobre la taula, aturar l'ultradreta europea, fer front a les guerres obertes i al seu posicionament respecte a la Unió Europea, respecte a aquests conflictes, la qüestió de la migració i el canvi climàtic o els nacionalismes de cada estat membre. Amb tot plegat, podem saludar a aquesta hora a la cap de llista per Esquerra Republicana, Diana Riba. Molt bon dia i moltes gràcies per ser amb nosaltres.
Molt bon dia, gràcies a vosaltres.
Senyora Riba, em permetrà la primera pregunta, però com sap ja ha aixecat molta polseguera aquestes declaracions que s'han anat escoltant per part de Tomàs Molina, que també forma part d'Esquerra Republicana en aquesta llista electoral per Europa. De veritat, és tan capdalt que TV3 vagi a Eurovisió?
A Tomàs Molina, quan diu que TV3 ha d'anar a Eurovisió, el que està dient és que Esquerra Republicana sempre estarem lluitant fins l'últim moment perquè el català sigui idioma oficial a la Unió Europea i lluitant fins a l'últim moment perquè puguem decidir el nostre futur amb aquest dret a l'autodeterminació que també portem a Europa amb la llei de claretat europea perquè siguem un estat dintre aquesta Unió Europea. Això és el que representa, dit d'aquesta manera, el que diu Tomàs Molina. Per tant, benvingudes siguin aquestes idees concises, claus, que representen el que som. Que és que volem la independència de Catalunya i volem que el català sigui de ple dret en tots els àmbits de les nostres vides.
Sigui com sigui, senyora Riba, com sap, un dels grans camps de batalla obert d'aquesta legislatura ha estat que el català fos oficial a Europa. Això s'aconseguirà aquesta propera legislatura?
Esperem que sí, perquè el que és una anomalia és que un idioma que és oficial en un territori europeu no sigui oficial a la Unió Europea. Aquesta és la gran anomalia que té el gallec, l'euskera i el basc. I amb aquesta coalició que tenim de les repúbliques és una de les nostres prioritats. Com pot ser que la Unió Europea no siguin oficials aquestes tres llengües quan ja són oficials en el territori europeu? I, per tant, esperem que diplomàticament també els socialistes en aquest Consell dels Estats membres que és on s'ha de decidir siguin forts i apliquin tota la seva força diplomàtica perquè així sigui.
En un acte a Mataró fa ben poc, vostè mateixa, juntament i acompanyada del president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, van demanar que les pràctiques fossin remunerades, que aquest és un dels principals objectius de la propera legislatura a Europa, i sobretot més habitatge pels joves. Ho van demanar així.
I volem que aquesta legislatura finalment es prohibeixin les pràctiques no remunerades a tota Europa, perquè el nostre jovent ha de poder cobrar per les seves pràctiques per tenir una vida més digna.
I van destinar, en el cas de l'estat espanyol, més de 60.000 milions d'euros a rescatar bancs. La Unió Europea també hauria de posar recursos per polítiques d'habitatge.
Com es soluciona, senyora Riba, el problema que tenim amb l'habitatge a casa nostra des d'Europa?
Nosaltres des d'Europa podem fer moltes coses per l'habitatge. Des de regular també i posar-nos d'acord amb uns mínims amb què hem de fer, no? Amb el turisme, per exemple, que és una de les causes també de que tinguem els problemes d'habitatge en plataformes com Booking o Airbnb, o fins i tot posar-hi recursos, perquè al final això, una cosa és les competències que tens per legislar, i l'altra cosa els recursos econòmics que pots impulsar en els estats membres perquè l'habitatge sigui un dret per tothom. I per tant el jovent és una de les, no només el jovent, la gent gran, tothom, però el jovent és una de les polítiques que volem impulsar en temes d'habitatge i en temes, com deies, de les pràctiques no remunerades, que en aquests moments ja hi ha una recomanació pels estats, però el que volem és que la propera legislatura es prohibeixin aquestes pràctiques no remunerades, que cada cop són més llargues en la vida laboral dels nostres joves i, per tant, es necessita una recompensa econòmica per fer-les, també.
I encara m'agradaria escoltar un altre dels protagonistes d'aquest cap de setmana, perquè en un altre míting de campanya, des de Saragossa, en aquest cas, el president del Partit Popular, Núñez Feijóo, assegurava que la Unió Europea frenarà l'amnistia i creu que Pedro Sánchez li estan tremolant les cames perquè no està convençut que la llei passi els filtres de la justícia europea. Ho deia així.
Si tanta reconciliació supone, ¿por qué no la publican en el boletín oficial del Estado para reconciliarse cuanto antes? ¿Sabéis por qué? Porque le tienen miedo a los efectos de esa ley. Porque es ilegal.
Quina resposta en dona des d'Esquerra Republicana?
Les lleis d'amnistia no són il·legals a Europa. En realitat, se n'han aprovat moltíssimes desenes i, per tant, és una eina que tenim que tenen els estats i que tenim a nivell europeu per resoldre conflictes polítics. La llei d'amnistia ha estat aprovada en el Congrés dels Diputats, és una llei totalment legal en contra del que diu el PP, i el que ara toca és implementar-la i el més ràpid possible.
Deixem obrir més qüestions, perquè, com sap, avui és un dia crucial també per la pagesia catalana del nostre país, no només del nostre país, sinó també la francesa, que denuncia competència deslleial que pateixen respecte als productes que s'importen d'altres països. Què proposa en aquest sentit Esquerra per fer-hi front?
No podem estar més d'acord amb aquesta crítica que fa la nostra pagesia. En realitat, Esquerra Republicana de Catalunya sempre hem votat en contra dels acords de lliure comerç que fan que aquesta competència sigui deslleial als nostres productors, i ho hem fet, excepte en aquells acords on hi ha les clàusules mirall, que són aquestes clàusules perquè en els tercers països també hi hagin drets laborals, hi hagin drets humans, hi hagin drets mediambientals, i que no facin que ens arribin productes per sota el cost dels nostres pagesos. I, per tant, aquí al costat de la pagesia ho hem estat sempre i ho demostren els nostres vots al Parlament Europeu. I el que proposem en aquesta legislatura és que de manera immediata, el més ràpid possible, revisem tots aquests acords perquè no hi hagi aquesta competència deslleial, que no ens arribin aquests productes amb un cost tan baix que facin els nostres agricultors no puguin vendre en la pròpia, a la pròpia Unió Europea. I després també demanem a la Comissió que faci aquest observatori dels preus dels aliments a Europa, i per poder marcar un preu mínim de compra dintre de la Unió Europea i poder així que els nostres agricultors deixin de sobreviure i puguin viure de la seva professió.
Ara em deia, no podem estar-hi més d'acord. Des d'Esquerra sempre hem mostrat el nostre suport a la pagesia. Entenc també que estan molt d'acord amb aquesta mobilització, però, clar, Unió de Pagesos diu que no creu que sigui una protesta legítima com aquesta en plena campanya electoral, i els transportistes estan completament cremats amb els talls que provocaran un dia com avui els pagesos. Què els diríem amb ells?
Bueno, el dret a protesta és un dret que hem de seguir mantenint dintre la Unió Europea, i, per tant, nosaltres al costat de les, diguem-ne, de tota demostració en els carrers per malestars. En aquests moments la pagesia, com hem dit abans, no es pot guanyar la vida, i ens estem trobant en que té una conseqüència molt més gran, i és que Europa està deixant de ser sobirana en matèria d'alimentació, i això ens hauria de preocupar a tots molt. Per tant, que facin aquesta demostració de força avui i demà perquè fem, no?, perquè la Unió Europea, el Parlament Europeu, aprovi noves mesures en els propers mesos, el primer ple el tenim el juliol, trobo que és una visibilitzar, no?, i veure tot el que està patint tot el nostre sector primari. Per tant, recollim les demandes i les portarem al ple del Parlament Europeu.
La setmana passada també anunciàvem aquesta multa històrica de consum a quatre companyies aèries, en considerar que han dut a terme pràctiques abusives contra els clients. Són les companyies aèries de Ryanair, Vueling, EasyJet i Voltea, una multa de consum que supera els 150 milions d'euros. Cal regular també des d'Europa com practiquen, o aquestes pràctiques de les companyies low cost?
Sí, en realitat està regulat, per això en aquests moments hi ha aquesta sentència. Està regulat i no estan aplicant correctament, diguem-ne, les lleis que ja estan regulades, i per tant els hi cau, no?, els hi arriba aquesta sentència en forma de, com has dit, mil de milions d'euros, perquè estan fent pagar al ciutadà, diguem-ne, el qui compra un bitllet, aquesta maleta que hauria d'estar incorporada dintre del preu del bitllet. I, per tant, seguirem insistint, seguirem observant i seguirem demanant a la comissió que totes les companyies aèries apliquin la llei i no se la saltin.
I encara un altre dels temes centrals d'aquest mandat, un tema molt seriós com és la guerra d'Ucraïna i tot el que passa també al pròxim Orient. Quina posició ha de prendre respecte a aquests conflictes la Unió Europea?
Nosaltres creiem que hauríem de fer molts més esforços econòmics i personals, en temes de diplomàcia i també en temes de com aconseguim que aquesta guerra s'acabi, perquè no s'acabarà en aquests moments enviant o fent proclames de mil de milions per més armes. Per tant, volem una Unió Europea que sigui molt més activa en l'àmbit diplomàtic, en l'àmbit de la resolució dels conflictes bèl·lics, i aquí és on insistim des d'Ara Repúbliques, des d'Ara Repúbliques i Esquerra Republicana, perquè aquesta comissió sigui molt, molt més activa en la construcció d'aquesta taula de diàleg, que és on s'acaben resolent tots els conflictes bèl·lics.
Senyora Riba, que els partits històricament més centrats no hagin abordat durant anys i panys tota la qüestió de la migració fa que l'extrema dreta estigui en auge?
Sí, jo crec que el pacte de migració i asil que vam aprovar en l'últim ple del Parlament Europeu demostra una victòria de l'extrema dreta. I ho dic perquè la victòria de l'extrema dreta és quan tots, quasi tots, perquè nosaltres no hi som dintre, els grups parlamentaris compren el seu relat i les posen a fer polítiques. Aquest pacte de migració i asil nou, us poso dos exemples. Un d'ells és el lloc d'arribada en aquests moments dels migrants deixa de considerar-se territori europeu. Per tant, podem fer devolucions en calent de forma legal. I, per altra banda, li posem preu un altre cop als humans. I totes les persones que no vulguin, tots els estats que no vulguin acollir una persona migrant podran pagar 20.000 euros i no acollir-lo. Per tant, creiem que és un pacte indignant i inhumà. Mm. I estem totalment en contra.
Sequera i canvi climàtic. Diguem.
Sí, sí. No, en lloc de treballar per crear ponts, no?, i entrades, de vies d'entrades segures, reforçar les polítiques d'asil, buscar unes polítiques de migració humanitàries que posin la persona al centre i no posar aquests murs, no?, aquesta Europa fortalesa que estem veient, posar murs cada cop més llunyans perquè no ens arribin, no? Diuen així, no? No ens arribi, no puguem seleccionar. No, hem de posar les persones al centre i les necessitats humanitàries al centre.
Deia, sequera i canvi climàtic, què cal fer respecte a aquestes qüestions d'urgència?
El canvi climàtic, com dius, és una urgència, és una necessitat, i per tant necessitem més polítiques que ens portin aquesta transició verda tan necessària. Una de les coses que nosaltres demanem és que aquest pacte verd europeu es transformi en un pacte verd europeu i social també, no només verd, perquè estem veient que les polítiques, si no van acompanyades de grans polítiques socials, el que fem és deixar persones enrere. No podem deixar la responsabilitat de la transformació, per exemple, a energètica, en què la gent s'hagi de comprar un cotxe o posar plaques sense un suport també econòmic que vingui de les institucions.
Una transformació, senyora Riba, que ha de passar també per l'energia nuclear, com s'ha vist en països com França?
No, nosaltres creiem que no. L'energia nuclear, i vam votar-hi en contra, no és una energia verda. Posar-la en categoria d'energia verda vol dir que seguirem finançant amb aquests fons del Pacte Verd Europeu aquest tipus d'energia. Hem de fer la transformació amb energia neta, no?, que li diem, l'eòlica, la solar, perquè, a més, de ser neta, són molt més properes i, per tant, tenim energia quilòmetre zero. Per tant, hem d'anar cap a la desaparició de l'energia nuclear i l'aparició en massa de l'energia neta.
Per tant, caldrà acabar tancant les dues nuclears del país?
De Catalunya, les nuclears que tenim s'acaben les concessions al 2030 i de moment no hi ha hagut cap moviment perquè s'allarguin aquesta vida. Per tant, sí, nosaltres som ferms amb això i creiem que s'han de tancar, evidentment, paral·lelament invertint moltíssim en energia neta.
I ara sí, per últim, senyora Riba, ja sé que em tirarà segurament pilotes fora perquè estàvem parlant de les europees, però la meva obligació és preguntar-li. Divendres passat, la secretària general d'Esquerra Republicana, Marta Rovira, deia en una entrevista que ara mateix no s'investiria el candidat del PSC, Salvador Illa, des d'Esquerra Republicana. I està d'acord, Diana Riba?
Bueno, el que creiem és que si Sánchez no ve amb una proposta clara de finançament singular i una via marcada de com arribem a l'exercici del dret a l'autodeterminació a Catalunya, no cal ni que ens truquin.
Les dues opcions, o amb una caldria? O amb una farien?
Això hauríem de veure, nosaltres posem les dues sobre la taula.
Diana Riba, candidata d'Esquerra Republicana a les eleccions europees, moltíssimes gràcies per atendre'ns avui a aquesta hora a Ràdio Estel, que vagi molt bé.
Gràcies a vosaltres, bon dia.
Ràdio Estel.
Així sona una bona hidratació. Així sona l'aigua del Parc Natural del Montseny. I des del 1976, Font Agudes protegeix la seva puresa perquè tu en gaudeixis cada dia. Font Agudes, aigua de mineralització dèbil en una àmplia gamma d'opcions. Font Agudes, hidratar-se bé i a gust comença per la puresa. Descobreix més a fontagudes.com. Estances temporals Domus VIP per a persones grans. La tranquil·litat de saber que el teu familiar està ben atès i, a més, realitza activitats terapèutiques i d'oci mentre fa noves amistats. Més informació a domusvi.es. Quan necessites ser cuidat, Domus VIP és al teu costat.
Que comenci la festa. Gaudeixi com mai entrant en el món de Canals i Moner, amb uns caves i vins que enamoren i desperten els sentits. Excursions enoturístiques inoblidables, amb visita a les caves i diferents menús segons l'època de l'any. Brindem junts. Canals i Moner. Més conseller.
Els podcasts de Ràdio Estel et milloren el dia. Amb els millors vins, la millor música, les millors propostes culturals, les millors històries i, en definitiva, el millor del millor. Entra a radioestel.cat, a l'app de Ràdio Estel oficial o a Spotify i enganxa't als nostres podcasts. Millors? Impossible.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
La caravana, amb Joan Trias.
Vinga, va, nosaltres que continuem amb el magazín de la caravana quan passen 32 minuts de les 9 del matí. I de què ens en recordem un dia com avui, Vallès?
Doncs mira, jo no sé què li passa el 3 de juny, però de veritat que sempre intento buscar efemèrides no gaire catastròfiques, però és que amb aquest
ai,
no ho he aconseguit.
Sí? Ai.
No ho he aconseguit. No,
per tant, és probable que avui també no, hi hagi alguna catàstrofe.
No, exacte, no. Però la Judit no
dorm tranquil·la des del divendres que preparava què havia passat
sí,
avui.
Em diu,
un
no sé què passa, és que no he trobat
no, no
aixecar-se
del llit.
En fi, procedeixo a enumerar tots els fets catastròfics sí? que van passar. Segurament n'hi ha més, però els principals que van passar un 3 de juny, que esperem que no es tornin a repetir mai més.
Sisplau.
Anem.
O sigui, ens hem de posar catastròfics, eh?
Primera catàstrofe.
Terrible. Ostres, Judit, vols dir?
L'exèrcit britànic, el 1763, un 3 de juny, va ocupar la illa de Menorca.
Apocalíptico.
Menorca ocupada per un exèrcit?
Ja havia ingleses en Menorca.
Segona catàstrofe, el 1979, explota el pou petrolífic Ixtoc, al sud del Golf de Mèxic, provocant la pèrdua de petroli més gran de la història. Es calcula que es van arribar a derramar 1 milió de tonelades de petroli al mar i els corrents marins van acabar portant el petroli a zones costaneres de Mèxic i algunes zones de Texas.
1 milió de tones?
1 milió de tones de petroli abocades al mar, sí,
sí. Qui no vulgui pols. Que no vagi l'era ni al mar.
Estàs imitant a Piqueras o
l'altra? No, l'altra.
La
Glòria Serra.
La Glòria Serra, sí.
Era un intent, eh?
No, no, però prou bé. Si és Glòria Serra, millor
sí,
que
sí,
tu queres.
Sí, sí, era un intent de Glòria.
Perfecte.
Tercera catàstrofe. Un 3 de juny de 1980 va tenir lloc l'incident anomenat el xip defectuós, Estats Units.
El xip defectuós?
Sí, una alerta d'un atac nuclear inexistent en el context de la Guerra Freda i aquest incident quasi desemboca amb la Tercera Guerra Mundial.
Tot això en 3 de juny, eh?
Tot això en 3 de... Ui, encara queda, eh? Encara
sort
queda.
Que no era el mateix 3 de juny.
Home,
saps el que vull dir?
Imagines?
Ja, ja. Entenc diferents, està bé.
El 98, Alemanya va descarrilar un tren d'alta velocitat, van morir 101 persones i moltes van acabar ferides. Es considera l'accident més greu de tren d'Alemanya fins a dia d'avui.
No podrem viure.
I de
fins
fet,
a dia d'avui.
I, de fet, parlant d'accidents de trens, el 2003, a casa nostra, va haver-hi un altre accident de trens a Albacete. Un tren que venia de Madrid amb destí a Cartagena va xocar amb un altre tren de mercaderies i va provocar la mort de 19 persones. Això també un 3 de juny. Anem per la sisena catàstrofe. El 2012, a Nigèria, van morir 159 passatgers d'avió a l'estrellar-se en un edifici de Lagos. Jo ja m'estic posant els pèls de punta.
Mort molta gent, el 3 de juny.
Molta,
jo
molta.
Estic callat.
El 2017, un 3 de juny a Londres, va haver-hi un atemptat jihadista al pont de Londres.
Senyora, sí,
i
sí.
Amb un total d'11 morts i 48 ferits.
D'això me'n recordo jo perfectament.
Sí, sí, sí.
I l'any? 2017. El 2017, el 17, sí, 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 no fa gaire. I última catàstrofe, ara sí. Última i vuitena
i
de les que he comptat.
I aquesta és la més propera en el temps, no?
Exacte, el 2018 a Guatemala va entrar en erupció el volcà del foc causant més de 100 morts i 22 desapareguts i unes afectacions materials descomunals.
Ai, quin dia, tu.
Avui no, avui no surto al carrer.
No, no.
Em quedo a l'estudi vivint.
Sap greu, però és que no he trobat cap altra cosa.
Home, no, és que és...
Que no hi hagi una erupció volcànica a l'estudi.
Jo estic nerviosa, ja queda molt de dia.
En fi, això sí, però per destensar-nos...
Si la sensació tenim molt a prop,
compte.
Si descarrilar un tren...
Ai, calleu, calleu. Prou.
Si és un Rodalies, tranquils.
Ja, ja. Van lents.
Per destensar una mica, però us porto un aniversari importantíssim.
Ara faràs un canvi de tema molt bèstia.
No, era com per acabar...
Ara parlarà de calbs.
El dia com avui... una mica millor, que ens ha deixat en mal
cos. Que sí, sisplau.
De què és l'aniversari?
És l'aniversari del gran Rafa Nadal.
Ara,
mi pelo me quedo calvo, me quedo calvo.
Uau. Jo he de dir que no sabia que parlaves en Rafa Nadal, eh?
Ah, no?
No, he dit de calç perquè l'altre hi vas fer aquest
campatge. Rafa Nadal, felicitats. Moltes gràcies per les teves intenses declaracions a Ràdio Estel. Amb el... Ara puc.
Ara puc.
Ara puc. Ara puc. 38
Rafa Nadal,
anys fa.
Perdoneu, que cada dia es fa més la ratlla enmig, diguem.
Sí, i és cada vegada és més ample.
Sí.
Cada vegada...
Sí.
Però és molt bon jugador, ratlla, i sempre ho serà.
Vamos, Rafa. Sí. I és molt del Madrid. Estarà molt content.
Ah, mira.
Estarà molt content.
Sí.
Ell ha tingut un bon aniversari, vull dir.
Sí, tenim l'Aeropuc o no? Tenim
l'Aeropuc?
No, l'Aeropuc.
Ah, val,
ja fa jo. L'Aeropuc.
L'Aeropuc. Drava un segon, una mil·lèsima de segon.
Puedes buscar?
No, no, no.
L'Aeropuc.
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 I també, per acabar, és l'aniversari d'un altre gran...
Aquell dia vaig riure molt perquè... aquell dia de l'Aeropuc...
El de Godó.
Li vaig dir al Ferran Capdevila, hem tingut a Rafa Nadal. I em diu, sí, sí, escolta l'entrevista sencera.
Enorme, enorme.
Boníssim.
Home, però és que...
Molt capdevílic.
Sí, sí, Rafa Nadal va posar el seu alè a la carxofa de Ràdio Estel, eh?
Sí, sí,
això,
sí.
No?
Sí, sí. Compte aquí, eh?
Sí, sí, sí.
Sí, sí. Podríem vendre la carxofa de Ràdio Estel per milers d'euros i posar-les a subhasta.
Diguem-li als de Sotheby's.
Em deies que faltava un aniversari, eh?
Ai, sí. Falta un gran aniversari... És l'aniversari de Miquel del Roig.
Ara!
La farola, la farola. La farola, la farola. La farola, la farola, la farola, la farola. La farola.
Olé!
Vinga!
Música de festa major.
Què és això?
M'encanta, m'encanta.
73 anys fa Miquel del Roig.
I que bé que els porta.
I tant.
He de dir que he estat moltes festes al seu costat.
Sí,
he sortit de festa unes quantes vegades.
Sí, sí.
Colze a colze.
Totes les festes.
Has ballat una garrao.
Sí, sí. I he sortit a cantar una garrotina garrotant amb ell.
Sí, sí, sí.
Sí, perquè fa pujar la gent del públic. Vinga, una garrotin.
Vosaltres us adoneu que Olma Giró cada dia té una anècdota que ha viscut respecte a les coses que s'expliquen?
Sí, sí, és que tinc molta vida, com els gats, set vides. Per la sisena.
Ha fet peix, peix com això? Amb
pesca marina, marina.
És veritat, la pesca marina.
No recordes que el mai ben ponderat Andreu González sempre li deia que era un senyor de 80 anys amagat al cos d'un nen,
sí.
Doncs al Magiró també li passa una mica.
A més, al Magiró avui una mica, no ens enganyem, de Doña Rogelia. Vens una mica, et falta...
Mira, en Jordi Carretero, el tècnic d'aquest programa, m'ha dit que anava de miércoles.
Ah, miércoles també.
Porto una faldilla negra fins als genolls i un polo negre, tot el conjunt negre.
Això no és un polo, Això no és un polo, perdona que et digui.
El que porto sota és un polo.
Això és una samarreta.
No, és un polo.
Ah, és un polo.
És un polo negre.
Però i a sota portes més coses negres.
No, un mocador negre, perquè pel coll...
Has criticat l'outfit de la...
Sense saber què portava,
No, mai prou ponderada, Judit.
No m'he fixat en la
falda del poble.
De res, mai prou.
La falda que és fins als turmells.
Sí, està bé. Bé, contents. Ara, Joan Trias, és el teu moment de fer...
Ja està.
Una cosa
ja arriba el moment de l'enllaç.
Has d'anar a l'enllaç? Acabem de parlar de Miquel del Roig?
No encara, no encara. Perquè ara que et criticava en Rafa, tu li podries dir...
Jo no criticava, jo descrivia.
Ell que et descrivia. Ara li podries dir allò de... És que la gent parla i parla massa,
Sí.
Je ne sais pas ce qui m'arrive ce soir. Je te regarde comme pour la première fois.
Ah, comme Michelina! Parole, parole,
parole. Écoute-moi.
La falilla del ma.
Tinc en win l'elitin.
Si ho feia Doña Rogelia.
Doña Rogelia,
sí. Tinc en win l'elitin.
Com et surt?
Imites bé,
Tinc en win l'elitin. Ara poc.
Jo és que sóc més del de...
Toma Moreno.
Toma Moreno. Que era Rockefeller. És que no teniu...
No, seguiu vosaltres.
En fi, anem a fer la frase del dia. Ha sortit a la llum, Joan i Judit i... un vídeo que corre per les xarxes d'una xerrada de, atenció, Xavi Hernández als seus jugadors. Es tracta d'un vídeo el qual, en teoria, és motivacional. Vídeo motivacional. No sé si penseu en els grans motivadors de la història. Pensem, per exemple, en Pep Guardiola, aquests vídeos que els hi posa tots firmes i engrescats i surten i es mengen la gespa. Doncs ara escoltarem la versió Xavi Hernández. És motivacional, en teoria. Els planteja una sèrie de reptes, de challenge, per motivar encara més els jugadors a guanyar partits, ¿vale? Us porto com a frase del dia el moment en què Xavi comença aquesta xerrada. Diu així la frase. Vamos a hacer retos, challenges, aparte de los tres puntos, evidentemente, ¿no? Pero aparte de los tres puntos, unos retos. Creo que es positivo y extra motivante para vosotros.
Vamos a hacer retos, charlas, aparte de los tres puntos, evidentemente, ¿no? Pero aparte de los tres puntos, unos retos. Creo que es positivo y es extra motivante para vosotros.
Queda claríssim,
Sort de la música de fons, perquè si no encara era més acadèmic.
La música li dona l'èpica que té el discurs, però bueno, ja està.
Ara s'entén tot,
Ara s'entén la temporada que ha fet el Barça. Rafa, no hi ha més.
Mira com opinen aquí les dos antifutbol. Com se pugen al carro, les dos.
Per criticar les primeres.
Com deia l'Elutier...
Analitzem la frase.
Estem parlant segurament de la pitjor xerrada motivacional del món. No? Com hi ha el pitjor director de cinema, el pitjor... Doncs probablement això és així, i això té un mèrit, perquè fer una cosa pitjor que la resta del món, per mi és meritori. Comença la frase, vamos a hacer retos, challenges, retos en castellà, challenges en anglès, que sempre queda molt modern, que quedi clar que Xavi ha estudiat en l'acadèmia aquella de Qatar. Vamos a hacer retos, challenges, aparte de los tres puntos, evidentemente, ¿no?
Qatar que va dir Xavi que pràcticament era una democràcia.
Pràcticamente. Salvo alguna cosa, com deia Rajoy.
Puja el pa,
Salvo alguna cosita. Bueno, clar, és que en principi la cosa va de guanyar tres punts, però no, Xavi i el seu equip pensa que cal fer petits reptes que comporten una sèrie de recompenses com fan els videojocs, Que normalment aquests reptes està bé per la gent que controla molt, que s'ha passat el joc. Sí. És a dir, no?, el Joan Cebriano, el seu...
homòleg.
El seu homòleg, que vindrà avui, i coneixerem avui, doncs ja quan t'has passat un joc, no?, i el tens molt controlat, doncs ja diu, ara ho he de fer en temps rècord, ho he de fer, ho he d'aconseguir amb no sé què, o entrant per aquí, o no sé què. Però bueno, els del Barça ho fan en modus principiante. Però a part de los tres puntos, unos retos. Creo que es positivo y extra motivante para vosotros. Positivo y extra motivante. Positivo y extra motivante. Atención, alto amb el que ho diu. Aquella tristor de Terrassa enganxada a la veu.
Com? Espera, que Judit Vallès se n'acaba de donar...
Tens amics a Terrassa?
Acaba de llegir la frase, saps?
No, perquè m'ha fet gràcia allò d'aquella tristó de Terrassa.
Terrassa enganxada a la veu, eh? Sí. Tu vas a Terrassa?
Clar.
I surts amb la tristó enganxada...
Clar, clar, tot el sentit.
Imagina't la gent que ve de Lleida, saps?
Imagina't la gent que ve de Terrassa cada dia aquí a treballar a Radio Estel.
Ja tardava a sortir.
Enganxada. I un altre tema és que estem parlant que aquesta gent, els jugadors, cobren un pastizal enorme, que no sé, jo sí que caldria més motivació que fer una bona feina per se. I tu diràs, quins reptes eren? Doncs mira, un dia... Això també us surt del vídeo, no ho he posat. Un dia de festa extra per Nadal. Tenien 5 dies i si guanyaven aquell partit, els hi donava 6.
Mira, veus, que bé.
I un dinar pagat per ell.
A on? És important, eh? A mi depèn on sigui el dinar, m'esforço més o menys.
Ell deia donde vosotros queráis. O sea, si vol el celler de Can Roca, deixa allà l'any de sou sencer. Tot plegat molt pitjor que el que ens pensàvem, eh? Però aquest vídeo explica moltes coses. Jo, si fos Flick, passaria al reforç negatiu, no al positiu, al negatiu. Si no guanyeu avui, no farem cap festa i us flagelaré a tots un per un fins que digueu, supliqueu clemència, una cosa així. En fi, Xavi Hernández, motivació. Dos conceptes antagònics.
Si este caballo viene de bonanza...
Giro, cap on anirem avui amb la girocleta?
Doncs mira, avui, com tots sabeu, parlem de que Barcelona aquests últims dies s'ha convertit en la capital de la música amb el Primavera Sound, un festival que...
Una mica fart, ja estic.
Sí, sí, n'hem parlat.
Dels grans de Barcelona, eh?
I del món. Parlat, clar. I del món.
Sí, sí, del món. Aporta molts quartos, eh? Una ciutat com... Sí.
Des del 2001, porta aquí Barcelona. És moltíssim. 20 anys celebrant-se.
Van provar allò de Madrid, no?
Sí.
Era el Primavera, que van provar allò de Madrid i no
va funcionar bé. Volíem fer un format híbrid. En definitiva, un festival que n'hem parlat moltíssim i que, com us podeu imaginar, ha portat a milers i milers de persones al fòrum durant 5 dies i que, com tot, té una altra cara de la moneda. El soroll.
Ai.
Els veïns del fòrum, que és on es fa aquest festival, no poden més i asseguren que viuen durant els dies del festival una tortura psicològica.
És el nostre Bernabéu.
Fa
20 anys que se celebra el Primavera Sound al fòrum, 20 anys amb soroll, i perquè us en feu una idea del que suposa viure a prop del fòrum durant aquests dies, el que hem fet és... Hem trobat un veí que viu a menys de 500 metres d'un dels 15 escenaris simultanis del Primavera. Viu molt, molt a prop, a plaça Llevant, per qui sigui de la zona o de Barcelona o qui vulgui buscar, ho veurà. Està al costat pràcticament d'un d'aquests escenaris. Llavors, el que li he demanat, perquè avui parlarem amb ell, d'acord? És amb aquest veí. Però, clar, una cosa és parlar quan ja ha passat, quan ja no hi ha soroll, però perquè volia que nosaltres i els oients em fessin una idea, li he demanat al veí que fes dues coses. La primera, que gravés el soroll que sentia de casa seva quan no hi havia concerts, només del bullici de les persones, de la gent passejant. Ara escoltareu el vídeo, el so que ens ha passat aquest veí, només de la gent, gravat el vídeo des de dins de casa seva.
Déu-n'hi-do.
Sí, sí, sembla mentida, eh? Dius, ostres, que són tants de clàxons, què passa?
Exacte,
doncs hi ha molta circulació per allà, i entre la circulació i els milers de persones que no deuen entendre gairebé per on s'ha de circular per anar pel pas a zebra, doncs és que són moltíssimes persones que cada dia van. Aquest vídeo ens l'ha passat el veí a nosaltres, i després també li he demanat, dic, escolta, dic, més enllà del bullici de les persones, m'agradaria entendre, escoltar el soroll que sents des de casa. En aquest cas no està gravat el vídeo des de casa, sinó des de molt, molt a prop de casa seva. A veure, fins on arriba el soroll, digues.
No, però perdó, hem escoltat molt poc, però jo entenc que això és durant hores...
No, home, durant dies i dies i dies, que potser no hi ha tants clàxons, també t'ho dic, però el bullici de les persones, el xerrar, el que pensa que estan... Molta gent es queda a les afores del fòrum a veure abans d'entrar, perquè la beguda dintre és caríssima, jo això ho he vist, cada any que he anat al Primavera, doncs és una cosa molt recurrent. Tens la plaça allà
Llevant, on viu aquest veí que ens ha passat les imatges i els vídeos, doncs està al costat, té bancs, la gent s'asseu a les terrasses, o sigui, hi ha molt, molt, molt massa ambient, vale, evidentment, pels veïns. Llavors, perquè us en feu una idea del soroll que se sent dels concerts des de fora del fòrum.
Ui. Déu-n'hi-do, eh?
Això és...
És que se sent tot el concert.
S'escolta la lletra.
No cal que compris entrada. No,
això és dins de casa?
Això és a la... No, això és al lateral de Passeig García Faria, que està just al costat d'on viu aquest veí, i és el so que arriba fora del fòrum, o sigui, és que pots escoltar la lletra de la cançó.
És que el fòrum no és a prop, eh?
No és a prop.
500 metres.
Perquè ens en fem una idea.
Està a 500 metres.
El metre és la porta del fòrum.
Sí.
Però vull dir que de la porta del fòrum a l'escenari encara hi ha bastants... Deu ser un quilòmetre a l'escenari, com a mínim.
Saps què passa? Que aquest any hi ha hagut 15 escenaris simultanis, llavors alguns estan més a prop que d'altres, però del principal sí que, clar, la porta del fòrum... El veí viu a 500 metres de la porta del fòrum, i de la porta a l'escenari no tinc calculats els metres, però sí que n'hi ha uns més.
Sí, sí.
Però us heu de fer la idea que tenen uns equips de so gegants, hi ha moltíssima gent, llavors el so ha d'arribar molt lluny, tan lluny que no deixa dormir els veïns. Hem parlat amb un veí, evidentment en són molts els veïns afectats, veïns que expliquen que aprofiten els dies del primavera i d'altres festivals per marxar fora. No tothom pot permetre-s'ho, això, que quedi clar.
Sí, sí.
Evidentment, també molts opten per dormir amb taps, però és que uns taps molts cops no poden, no t'insonoritzen completament les oïdes, m'explico. Sí, sí, sí. Llavors, molta gent es pot pensar, no? Home, és que es queixen molt aquests veïns. El Primavera, com ara apuntàvem, és un festival que genera molts i molts diners per la ciutat. Són 5 dies, 5 nits, 5 nits, tothom les pot aguantar. Perdoneu que us ho digui. Primera, que no estan respectant un dret, que és el dret al descans, encara que siguin 5 nits, és un dret que no s'està respectant. I he fet un recompte de tots els festivals que es fan en temporada al fòrum, i no són, o sigui, no és només el Primavera 5 nits. En total són 30 nits de festival al fòrum.
Clar.
O sigui, els veïns que viuen allà són 30 nits que no poden dormir, que no poden descansar. O sigui, la cosa, ja et dic, no es queda en el Primavera. Llavors, amb el veí que hem parlat, amb el veí que ens ha enviat aquests vídeos, es diu Enric Navarro, i més enllà de viure a prop del fòrum, ell és el president de l'associació Stop Concerts i vocal de la xarxa veïnal contra el soroll. Perquè, doncs, no és l'únic veí afectat, en són uns quants. Entre altres coses, aquests dies hem estat parlant, aquests dies de festival, portem ja uns dies en conversa, i clar, el que m'explicava és que, per exemple, el dijous, el divendres i el dissabte, que eren com els dies forts del primavera, els dies que els concerts s'allargaven fins a les 6 del matí, sí, s'allarguen fins a les 6 del matí, però quin és el problema? Que a les 7 del matí, al cap d'una hora, comencen les proves de so dels concerts del dia següent. O sigui, en total és una hora al dia que no tens fressa, que no tens soroll. És força, suposo que és força, força, força... complicat,
sí, sí,
viure a prop i, com deia ell, una tortura psicològica. Llavors, que sapigueu que aquest veí també ens ha passat captures de pantalla dels decibels que s'ha arribat a dins i fora a casa seva, i que sapigueu que han superat els 100 decibels, una xifra que evidentment és molt superior a la que recomana l'OMS. Llavors avui, a l'hora de la girocleta, a quarts de dues, podrem parlar amb l'Enric Navarro per fer una valoració de com ha anat aquest festival primavera. Ja ens podem imaginar una mica com han anat els trets, també que ens expliqui si han parlat amb l'Ajuntament, si han parlat amb el festival, quines solucions els dona, en definitiva. Tot això avui a quarts de dues.
Fem una cosa. Mira, una reflexió i ara et pregunto una cosa, Alma.
Algun debat? Fem debat?
Sí, per què no? Per què no? Perquè jo vull posar-ho sobre la taula...
Ja no són les 8:30.
Jo
ja
podré participar.
Jo he vist que entre... A mi posicionar-me respecte a aquestes coses em costa molt.
Sí.
És a dir, jo entenc que Barcelona necessita de grans festivals com el Primavera Sound, i no només, hi ha moltíssims, però que Barcelona necessita d'aquests grans esdeveniments per posar la capitalitat d'una ciutat com Barcelona a la plana internacional. Jo ho entenc perfectament. I que, a més, la gent tingui moltes ganes de celebrar-ho. Aleshores, no sé fins a quin punt... És a dir... Mira, parlaré del meu barri per entendre'ns. El barri de Gràcia, hi ha molta gent que hi viu, i hi ha molta gent que es queixa de la festa major, que és a l'agost, i ha de marxar fora perquè el soroll és inaguantable. Sí. Bueno, però vostè sap on viu, al cap i a la fi?
Perdona que t'ho digui.
M'explico o no?
Sí, però també crec, i li preguntarem a l'Enric...
És com aquella persona que viu just davant del tren i abans de viure-hi diu, oi, que bé, que tindré el tren davant, i després de 2 anys es queixa de que davant de casa seva passa el tren.
No et dono la raó, perquè si tu vas a viure ara, d'acord, però estic seguríssima, i li preguntarem a l'Enric, que hi ha molts veïns que viuen al Fòrum, davant del Fòrum, abans que el Fòrum es convertís en l'epicentre dels concerts i dels festivals.
No critico, ho poso en dubte. Vull dir, no sé quina postura agafar.
Li preguntarem quants anys fa que hi viu, i si ja sabia que s'hi farien concerts o no. Pensem que el Fòrum no fa tants anys que s'hi fan concerts.
Disculpeu la meva ignorància. N'hi ha algun màxim de decibels?
Sí.
Permesos, sí.
Permesos?
Sí.
I se'l salten, també.
El primera sound se'l salta?
Sí. A veure, no, et diré una cosa. O sigui, aquí, mira, lletra petita, d'acord? M'he documentat, al Primavera, aquest any es veu que ha posat els seus propis sistemes d'homologació del so, de calcular els decibels.
Sí.
Segons diuen, és un any en què s'ha respectat força més. El soroll. Va. I llavors els veïns, clar, pensa que tots aquests veïns que formen part de l'associació Stop Concerts no tenen equips que estan homologats per calcular els decibels. Llavors, ells els calculen, que són les captures de pantalla que m'ha enviat l'Enric, per una aplicació del mòbil. Què passa? Clar, vull dir, teòricament no és una aplicació homologada, però tampoc crec que estigui trucada. Per tant, ens hauríem de refiar. I en aquestes aplicacions del mòbil que tenen els veïns s'han arribat a superar els 100 decibels. 100 decibels és una bestiesa.
Això fora del fòrum.
Imagina't allà dins.
Per tant,
allà dins és igual, perquè si tu pagues perquè vols escoltar música, ja t'agrada que soni fort. Però et dic fora del fòrum 100 decibels.
Són moltíssims.
No sé si és del tot acertat posar-li a la teva plataforma Stop Concerts.
Clar.
Vull dir, no crec que hauríem d'arribar a una entente cordial, Saps amb qui parlarem d'avui, amb això?
Amb qui?
Xavi Pastor. Marta Méndez, conflictòlegs, que avui volien valorar l'oci nocturn, doncs mira, com ell ha dit.
A més, que el Primavera és un festival que porta, el que dèiem, des del 2001 aquí a Barcelona. O sigui, jo entenc que tampoc és un festival que es pugui deixar de fer així com així.
No.
Vull dir, és un festival que porta molta riquesa a la ciutat. Es tracta de trobar un punt mig. Vull dir, se'ls ha de poder compensar d'alguna manera, s'ha de poder posar policia per regular una mica també quan la gent surt, perquè això és una altra. Quan la gent surt del Primavera, allà hi ha un caos, perquè els metros no funcionen. És a dir, divendres. No funcionen els metros i la gent no té com tornar del Primavera. Llavors allà es munta...
Mira, també molt important.
I una batalla campal molt forta, i el simple que seria, doncs, els dies del Primavera posar metro durant tota la nit.
També et dic, li preguntarem a l'Enric, què és pitjor, el so de la música del concert, que al final, com que són artistes que sonen molt bé, mira tu, o del bullici de les persones sortint i entrant al fòrum, a veure...
Sí, sí.
No sabia què dir-vos.
En fi, la segona qüestió, Olma, que et volia preguntar és precisament perquè la gent no... Perquè la gent no cregui que anem en contra del Primavera Sound.
No.
L'hem esmentat perquè és ara, I deies, hi ha 30 nits de concerts a Barcelona.
Sí, ara... Sí,
per exemple,
aquesta és l'altra.
Alguns dels festivals que s'hi fan,
Doncs la Telecogresca, la Feria d'Abril, el Cher Festival, el Cruïlla, el Branja, Festa Colòmbia, Festa Ecuador, Festa Perú... Llavors, ara parlem del Primavera, que també sempre són els que reben més pals a les rodes. Que
sí, perquè després està aquí, es queixa i diu, és que a Radio Estel han posat l'accent a la Primavera Sound.
No. També et dic, no és la primera vegada que parlem del soroll i de les queixes veïnals al soroll.
Ara.
La qüestió jo crec que també recau en mans de l'Ajuntament, a veure si hi hauria una altra ubicació possible, no molt lluny de Barcelona, que s'hi pogués arribar amb transport públic, on s'hi pogués fer un festival o altres festivals d'aquestes envergadures.
Parlant de transport públic, pròxima estació.
Pròxima estació, Judit Vallès.
Un apunt molt breu.
Ai.
Efectivament, si volem debatre amb Judit Vallès, ha de ser a partir de 9:45, més o menys.
Sí, és una cosa per
així. Si no, no funciona.
Va, on anem avui, funciona, Judit?
Vinga, va, avui anem a l'estació de Chicago Union Station.
Chicago.
Als Estats Units. Ens dirigirem exactament a l'avinguda North Lincoln de Winnetka, al número 671, on es troba...
Ja m'he perdut,
Jo també, és que Chicago.
Anem a Chicago, amb una avinguda, al número 671, on es troba la mítica mansió de Sol a casa.
Home!
Sol en casa, Home Alone.
que s'ha venut aquesta mansió per 5 milions de dòlars.
Macaulay-Culkin.
Sisplau.
Què?
M'és igual la notícia. Jo vull escoltar aquesta cançó.
Va, no diguem res més.
És l'èxit que
podem anar pujant.
Una cançó com aquesta?
És que és fantàstica.
És fantàstica, sí, sí, sí.
És fantàstica. És fantàstica.
En fi.
La casa la tenim al cap, eh? Jo la tinc molt.
La casa, sí, la teniu al cap.
És enorme.
Sí. Doncs per dins està completament diferent. Està tota reformada.
Vaja.
Xulíssima. Han posat fins i tot a dins un... Com es diu? Un camp de bàsquet a dins de la casa.
Ah, sí, sí. A sota de tot.
A sota de tot. Sí, sí.
Home, de ser gros, eh?
És molt
gran. Sí.
Llavors, feia només una setmana que s'havia posat a la venda i ha durat poquíssim, 8 dies exactament. La casa està totalment reformada, com dèiem. De fet, l'únic que s'assembla a la pel·lícula és la façana de fora. I sí que les escales, doncs, les pots...
Perdoneu, tenim un problema de passar tantes hores junts a l'estudi, perquè és que ja tenim
a mi em
les
preocupa.
Mateixes expressions.
A mi em preocupa, perquè jo m'estimo molt al Joan, però no vull semblar-me.
Jo tampoc. No, és que està creant un exercit de petits tries aquí.
Petits
no
tries.
Quan estaves parlant, els tres ho fet.
No me n'he adonat.
Va,
en fi, anunci de l'empresa Instagram. En deien, alguna vegada has volgut viure com Kevin McAllister? Ara tens l'oportunitat de complir els teus somnis d'infantesa. L'emblemàtica mansió de sol a casa està a la venda per 5,25 milions de dòlars. Tot i que gran part de la casa et resultarà familiar, no et